Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició d'aquest espai dedicat a la gent de la mar. Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, en nom de tot l'equip que fem possible cada setmana els Blau Marins. Convertim en aquest blau tan mariner les ones radiofòniques en continguts com els que us preparem pel dia d'avui. Marxarem cap a Split, Croàcia. Allà acaba de tenir lloc la reunió del MedRAC, el grup consultor de les regions mediterrànies en l'àmbit de la pesca. Tindrem ocasió de parlar via telefònica amb el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, Jordi Ciuraneta, amb el president de la Confraria de Pescadors de Roses, Antoni Abad, i amb el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Eusebi Esgleas, que han estat aquests dies allà defensant els posicionaments del sector pesquer català, bàsicament en els plans de gestió plurianuals i els descarts. A l'acordió del Grumet avui escoltarem Jordi Guardansa, sí, un tema interpretat per ell, Port Estrella, un èxit del 1988. A Panorama Nàutic, una cita ineludible, al Saló Nàutic Internacional de Barcelona, que tindrà lloc la pròxima setmana. A Plàncton, l'Aurora Reguena ens parlarà de la gavina corsa. La població més important a nivell mundial es troba a Catalunya, concretament al Delta de l'Ebre. I avui el Manel de Ramon ens acompanyarà en visita guiada a Barcelona, concretament a les Reials Drassanes. Parlarà amb Olga López, coordinadora d'aquesta activitat. Per tant, benvinguts al Blau Marí 152. Com sempre, agraïts per la vostra presència. Comencem.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Aquesta setmana, la localitat croata de Split ha acollit una nova reunió del MedRAC, el Comitè Consultor Regional del Mediterrani en matèria de pesca. Uns grups de treball que es van crear en la reunió que es va celebrar fa uns mesos a Eslovènia i que han tingut com a punt d'interès, per una banda, els plans de gestió plurianuals, per l'altra, els polèmics descartes i, en una tercera part, un grup de treball de preparació de la pròxima reunió de l'ICAT que ha de tenir lloc a Gènova. El sector pesquer català ja ha estat present i, a més, de manera important en alguns d'aquests grups. Per una banda, des de la Confraria de Pescadors de Roses s'ha explicat el Pla de Gestió Català de la Badia de Roses, on s'ha creat una zona d'exclusió pesquera. I per l'altra, també important la participació en el debat sobre els descarts, amb importants avantatges, sobretot en el procediment de l'slipping. I precisament un dels temes que hem volgut parlar també en connexió amb Croàcia és el tema dels descarts. I tenim amb nosaltres el director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya, el senyor Jordi Ciuraneta, que ens ha d'aclarir una mica com ha anat aquesta reunió. Senyor Ciuraneta, ha estat positiva la presència, primer, del sector pesquer català aquí i, segon, el resultat de totes aquestes reunions sobre el descart?
Primer, jo crec que és importantíssim estar en un òrgan com és l'ORAC, que acaba sent consultiu, però força decisiu a l'hora de prendre decisions al voltant de la pesca del Mediterrani. Clar, havent-hi també els conservacionistes, el sector, les administracions, acaba sent un lloc essencial per debatre. No és que es prenguin decisions amb el sentit de que es tanquin votacions i que això acabi sent efectiu, sinó que, clar, hi ha unes consultes, es presenten uns programes també científics que acaben avalant els postulats d'una i altra part. En aquest cas, dintre dels descarts, han passat també una sèrie d'informes que ha fet palès dintre d'un anàlisi d'AFO que un 27% era doncs, favorable a que realment, que veia coses favorables i un 73% dient que realment era nefast. No? Nosaltres hem estat amb aquesta postura, inclús doncs, tenim al costat tots els conservacionistes i crec que això és vital per fer veure a l'entorn de la comissió que realment ha sigut un gran error, o és un error el fet de tornar a portar les talles immadures a port, perquè això acabarà provocant tot l'efecte contrari de lo que fins ara havíem pogut salvar, no? Que és que no hi hagués comerç de talles immadures.
A més, per tant, estàvem pràcticament en un límit important, donat que això tenia aplicació a partir del 2015, una part aquesta normativa.
I continua tenint aplicació, el que passa que cada vegada més s'està demostrant dintre de l'entorn del Mediterrani que tenim raons que defensàvem que això no té sentit. I, clar, com que també ens hem anat queixant a conseqüència de tot el que ha sigut l'orientació que s'ha tirat endavant de cara a la PPC, i és que l'únic que s'ha defensat a nivell d'estat d'una forma intensa ha sigut les pesqueries de l'Atlàntic. I, per tant, una cosa que, si ens ho mirem des d'aquest punt de vista, pot tindre sentit, el Mediterrani és una veritable barbaritat el que es vol fer. Però bé, continuarem treballant, continuarem estant presents amb aquestes reunions que creiem que són força importants i creiem que també doncs, en aquests últims temps el que hem aconseguit és ampliar la veu de Catalunya perquè encara que no hi hagi votacions, l'aportació del coneixement de cada una de les coses que hem anat fent, tant amb els plans que s'han presentat com amb les opinions que hem aportat, jo crec que això fa que inclús dintre de lo que és la pesca al Mediterrani espanyol puguem dir que Catalunya acaba sent hegemònic, si més no, a l'hora de portar coneixement.
En tot cas, un dels fets que pareix que ha quedat més clar és que el pescador podrà amollar a la mar aquelles captures que ell vegi que han estat capturades de manera accidental o que no són aprofitables comercialment, no? Això que sí, es coneix com l'sleeping i tal, pareix que això, això té el vistiplau de tothom.
Sí, sí, això és així. Jo crec que això ha sigut ja un gran avenç perquè pot fer que realment sigui insignificant el que aporti el demés en el tipus de captures per lo que es fa a nivell de les nostres pesqueries i, ens congratulem de que això hagi anat així, però, com dèiem fins ara, tot i això, nosaltres no deixem d'argumentar que no van estar, diguem-ho així, molt acertats al moment de prendre aquesta decisió.
Vostè comentava, això encara té vigor a partir de l'1 de gener del 2015. Quines probabilitats té de que això s'acabi replantejant?
A veure, jo crec que mentrestant està viu, podem canviar el rumb, però encabat també hem de ser realistes, tocar de peus a terra, i clar, això va per votacions per estats, i canviar aquestes coses a vegades acaba sent molt complex. Però a tall d'anècdota, una de les coses que també s'han parlat és per a acabar aconseguint tirant endavant una agrupació a nivell de tots els països del Mediterrani per acabar fent un lobby representatiu a Brussel·les que faigui que a la millor moltes coses d'aquestes se poden haver perdut per 5-6 vots de diputats que són de països que no tenen ni costa. Per tant, nosaltres creiem que una estratègia bona és formar aquest grup de pressió, de lobby, que acabi fent entendre a diputats que estan dintre del Parlament Europeu que realment les coses les podem canviar. Però, clar, hi ha d'haver una organització lo suficientment potent a nivell del Mediterrani amb tots els països costaners que realment això ho tirin endavant. Bé, se n'ha parlat, això són aquells acords que es prenen entre passillos però que acaben sent molt efectius. Per això, la importància de no deixar d'estar amb aquestes trobades, amb aquestes reunions.
Senyor Cironeta, moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres i a disposar.
I tal com us explicàvem, el sector pesquer català a través de la Confraria de Pescadors de Roses també ha estat protagonista en el grup de treball dels plans de gestió plurianuals, explicant aquest pla de gestió que s'ha dut a terme a la Badia de Roses d'una exclusió pesquera. Precisament qui és present en aquesta reunió del MEDRAC és el seu president, el senyor Antoni Abad. Senyor Abad, benvingut al Blau Marí, encantats de retrobar-nos amb vostè. Heu explicat aquest pla. Per tant, sí. Això vol dir que heu explicat el model i a la vegada intenteu que això entri dins del que marca Europa, no?
Sí, com que Europa marca les directrius aquestes de plans plurianuals de gestió, doncs, bueno, mitjançant els científics que ens fan la supervisió d'aquest pla nostre, doncs he tingut l'oportunitat de venir a explicar-los el RACMET, doncs, l'experiència que hem viscut nosaltres a casa, no? El fet és de que se li ha d'anar a entendre a Europa que el pescador hi té alguna cosa a dir, que el pescador de per si sap fer-se l'autogestió, perquè nosaltres creiem que qui realment coneix el medi som nosaltres, i d'acord, que anem a volar del món científic, però vull dir, a Europa, i tinc que dir que a ells els va agradar molt l'iniciativa que vam tenir nosaltres, ha d'entendre això, i la manera d'entendre-ho és que gràcies a aquestes organitzacions que em van convidar a venir aquí a explicar-los, vaig poder parlar amb la representant de la comissària de la Comissió Europea, i bueno, i ho va veure prou bé, eh? Ho va veure prou bé. Vamos, jo, la percepció que me'n vaig endur és de que els hi va agradar la idea, sí.
En què consisteix aquest pla de gestió que esteu aplicant, aquesta zona d'exclusió pesquera?
Bueno, nosaltres va arribar una època de l'any, ara ja estic parlant de fa 2 anys enrere, doncs que vam veure que hi havia una quantitat important d'alevins, en concret de lluç, no? Primera, que nosaltres no és la nostra intenció agafar això, i segona, que no tenia valor comercial. Peix tan petit no valia res. Per tant, ens vam plantejar la idea de dir, bueno, i si tanquéssim aquest calador, o més que tancar, si ens el gestionéssim nosaltres bé. I d'aquí va sortir. Nosaltres creiem que hem d'anar a pescar euros, no peixos. Quan menys engafem i més bé ens ho paguin, més ens guanyarem la vida tots. I potser estem menys treballarem. Bueno, això ja ho veig com una utopia, però bueno. Lo important és agafar a poc i vendre'l molt bé, no? Vam fer la gestió d'aquest calador i tinc que dir que, bueno, pels voltants d'aquest calador doncs ens hem trobat que hi ha hagut una florada important de lluç. Una florada important de lluç que no l'havíem trobat mai. Per tant, potser el que estem fent és cuidar les cries, i no només les cries, sinó el reproductor, perquè deixen recordar que, segons els científics, és tan important guardar els alevins com els grans. Vull dir, s'ha de mantenir sempre, o intentar mantenir sempre, l'equilibri.
Refien, després d'aquesta bona rebuda d'aquesta acció, algun tipus de suport o ajut econòmic al pla de gestió, donat que a Europa li costa tant amollar
sí,
diners?
Espero que, bueno, Europa se n'emplena la boca, no?, de que té diners per lo que té. Un dels projectes per al qual té diners és per l'autogestió. Vale, doncs, cuita, nosaltres l'autogestió ja l'hem feta, el pescador ja ha fet el primer pas, el pescador està per la labor, ara veurem, la pilota està al seu taulat. A més, en aquestes reunions, crec, no sé si el nostre director general t'ho ha comentat, però ja estem en contacte amb els francesos, cada dia pesquem junts, he tingut l'oportunitat de trobar-los aquí i poder fer un cafè amb ells allò amb tranquil·litat, no el dia a dia, sinó amb tranquil·litat i parlar-ne, i crec que farem accions conjuntes amb els francesos, perquè al final nosaltres el que volem és preservar el golf de Lleó i que la nostra activitat sigui viable.
Senyor Abad, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, per donar-nos l'oportunitat de poder-vos explicar les nostres experiències.
I amb qui també volem parlar i també és present en aquesta reunió del MEDRAC és amb el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, el senyor Eusebi Esgleas. Senyor Esgleas, benvingut al Blau Marí.
Moltes gràcies per poder participar i per poder estar amb vosaltres. Sempre és un plaer. Bueno, estem en una reunió del RACMED, reunions periòdiques que estem fent. La Federació Catalana des del principi que forma part del MEDRAC i sempre hem estat el seu comitè executiu. A veure, el tema de la pesca, igual que tot el sector primari, cada vegada més emana tot des de la comissió, totes les normatives, i en aquest moment s'està treballant molt, com deia el meu company Antonio Abad, amb els plans plurianuals de gestió. Plans que o ens els fem nosaltres, que som els que coneixem el problema i cada regió d'una manera regionalitzada, o al final els pot fer la Comissió Europea, que jo crec que, evidentment, mai té les dates properes com tenim nosaltres. Per tant, és molt important que treballem tots en aquests sentits. I l'altre tema important d'aquesta reunió ha sigut el tema d'escars. Aquí, més aviat, el problema és donar a conèixer que la nostra costa pràcticament no en tenim de descars i que no té cap sentit, per exemple, peix talavins, tallús i rogers, portar-los a terra per després llençar-los, perquè el que faríem seria obrir un mercat que en aquest moment ja pràcticament no existeix.
Ens comentava el director general, senyor Esgleas, que pareix que al Mediterrani tothom està convençut de que aquestes directrius que haurien d'entrar en vigor el 2015 són errònies.
Sí, hi ha moltes, evidentment que sí, perquè el problema sempre és el mateix, és passar tota la normativa de l'Atlàntic, passar del Mediterrani. Tema d'escars d'on també en aquest moment hi ha un aflorament de lluç enorme a l'Atlàntic. A l'Atlàntic tenen quotes i que els hi passa que el lluç de menys d'un quilo no té preu. Va a 70-80 cèntims. Llavors allà la flota que està fent? Està guardant el lluç gran i no volen gastar la quota amb aquest lluç petit. I aquest lluç petit torna a mar mort. Evidentment, allà té un sentit que hi hagi aquests descarts perquè és una proteïna que no es pot llançar així d'alegrament. Però aquesta no és la problemàtica del Mediterrà. Al Mediterrà tot el peix que es pesca, sobretot peix del dia, que és pràcticament la totalitat, es ven més car o menys car, però es ven tot, es guarda tot. No hi ha cap problema als barcos per guardar tot aquest peix. I, per tant, aquest tema dels descarts no té cap sentit a la nostra mar, però, bueno, com te dic, legisla Europa i haurem de negociar, tractar i intentar arribar a acords favorables pels pescadors i per això estem aquí.
Senyor Esgleas, moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem de que d'aquí a l'1 de gener del 2015 la Comissió Europea se'n doni compte de que s'ha de gestionar el tema dels descarts d'una altra manera i sobretot, com ens diuen vostès, si això ja té un ressò i una repercussió a les regions europees del Mediterrani en l'àmbit de pesca. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres i fins una altra.
Per tant, conscienciació entre les regions europees en l'àmbit del Mediterrani pesquer sobre el canvi de rumb que s'ha de donar en aquesta normativa dels descarts que entraria en vigor, recordem, a partir de l'1 de gener del 2015 i sobretot també doncs, aquestes perspectives importants per tal de que es puguin atorgar ajuts europeus a l'aplicació del Pla de Gestió Català de la Badia de Roses, en aquest cas des de la Confraria de Pescadors de Roses, dins del marc dels plans de gestió plurianuals.
L'acordió del grumet.
En el nostre apartat musical avui rebem ni més ni menys que Jordi Guardans. Ell mateix ens interpreta un dels seus èxits al 1988, ja ha plogut molt. Port Estrella.
Panorama Nàutic.
Els molls d'Espanya i de la fusta del Port Vell de Barcelona acolliran del 15 al 19 d'octubre una nova edició del Saló Nàutic Internacional de Barcelona. Una edició que, com les anteriors, tindrà lloc en aquesta ubicació nova, que està donant resultats, i de la qual, no només de la ubicació, sinó d'aquesta nova edició, en volem parlar amb el director d'aquest Saló Nàutic, el senyor Jordi Freixas. Senyor Freixas, benvingut al Blau Marí. Què tal?
Molt bé, moltíssimes gràcies per donar-me l'oportunitat d'explicar les últimes novetats del Saló d'aquest any.
Enllestint detalls d'un saló que pareix que es consolida en aquesta nova ubicació encetada fa 2 anys, no?
Sí, la veritat és que va ser una decisió que es va prendre de la mà del sector. Vam considerar que la situació era la millor opció i el temps ens ha demostrat que no estàvem equivocats, es consolida, la gent li agrada, l'entorn és fantàstic, les embarcacions estan en el seu medi natural, la gent està en un ambient més distès, pot veure el producte d'una altra manera i al final jo crec que tothom està d'acord o quasi tothom està d'acord que la decisió que es va prendre i el format és molt més positiu que el que tenia.
Clar, és un canvi de concepte de veure una embarcació en un estant a veure una embarcació, com vostè deia, en el seu hàbitat natural, és a dir, a l'aigua, el client, el visitant, l'usuari, pot pujar a dalt i pot veure, pot tastar les sensacions dels vaixells, no?
Sí, sí, inclús hi ha moltes de les empreses expositores que si hi ha un client interessat pues, queden i surten a provar l'embarcació, vull dir que és una altra de les avantatges que té el fet de poder fer el saló a l'aigua. O sigui, si hi ha la necessitat de provar una embarcació, es pot provar. Vull dir, al final treus amarres i surts a navegar, ho tens ja allí. Sobretot és un al·licient més que tenim, com comentava, i després no hem d'obviar que l'entorn és espectacular. Barcelona ha fet un canvi molt important i la veritat és que fa molt goig poder tindre tot el saló en el centre de Barcelona amb tota l'oferta que hi ha a l'entorn, tant gastronòmica com cultural, i bé, estem realment molt encantats de la ubicació i de com estan en el saló.
Aquest canvi de ubicació va portar una redimensió del saló del certamen. Al llarg d'aquests 3 anys, aquest serà el tercer, quina ha estat la evolució dels expositors, la evolució del saló, les perspectives de creixement que s'han produït en aquestes 3 últimes organitzacions?
Bueno, nosaltres sempre, com jo dic més d'una ocasió, som el fidel reflexe de com està el sector. El sector aquests últims anys, des de amb el que és l'inici de la crisi el 2008, ha patit molt i això ha quedat plasmat, si vols, o s'ha traslladat amb menys oferta al saló, lògicament. Aleshores, ara sembla que el sector comença a remuntar i hem vist, per lo que és almenys a nivell d'oferta, un punt d'inflexió molt important aquest any. Nosaltres, referent o comparant amb el saló de l'any passat estaríem entre un 15 i un 20-20% d'augment d'oferta en metratge i embarcacions a l'aigua aquest any. La qual jo crec que és la consolidació d'aquest canvi de tendència del sector i de l'economia en general i es plasma això per primera vegada en el saló i el que realment esperem és que sigui la constatació amb les operacions que facin les nostres empreses expositores que això realment està canviant.
Clar, suposo que el fet de que les xifres que parlen de que les matriculacions en embarcacions d'esbarjo han crescut un 13% us fan ser una mica més optimistes que en les darreres edicions, no?
Bé, és que
vosaltres hi ha tot el sector en general, no?
Sí, no, al final és el que et comentava. Nosaltres som el reflexe de com està el sector. Si el sector està bé, nosaltres, diguem, les empreses tenen la capacitat per poder vindre amb més gamma, amb més producte, i això es demostra amb una oferta més gran. I et dic, per sort, jo crec per tot el sector hi ha una aposta molt important aquest any per tornar al saló de moltes empreses i d'empreses que ja teníem l'any passat per vindre amb més oferta. I el visitant trobarà pues una molt millor oferta, amb moltes novetats, tenim més de 120 productes novetat a nivell, o primícia a nivell nacional, desplegaments importants d'empreses que presenten 10 i 12 novetats en el marc del Saló. Home, jo crec que, ja et dic, és el que et deia, que després d'aquests anys de podríem dir, tormenta perfecta, comencem a tindre visos i un rumb clar que les coses estan canviant, i et dic, i esperem que aquest Saló sigui la constatació d'aquest canvi de tendència, que generin moltes operacions, que hi hagin contactes i que la gent que aquests anys ha estat esperant per canviar l'embarcació o per iniciar-se en el món de la nàutica, pues, aprofiti aquesta edició per fer el pas.
Les xifres són engrescadores, 250 expositors, 650 embarcacions que s'exhibiran, de les quals 70 són nous models, 50 novetats en accessoris electrònics i motors d'última generació. Per tant, és un símptoma més d'aquest positivisme, no? del futur més immediat.
Sí, és així. Això és el que sembla. Falta que vingui el visitant. Nosaltres hem fet una campanya per comunicar tot el que estem fent en el marc del Saló, o sigui, no solament el que és la gran oferta que tindrem aquest any per part de les empreses expositores. També hem creat una sèrie d'activitats noves. Volem que el visitant se'n vagi no solament amb una visió del producte, de les últimes novetats, sinó també amb una experiència. Volem que sigui un saló experiencial pel visitant, que disfruti, que s'ho passi bé, que s'inici, si no està en el món de la mar, que els seus nanos puguin batejar o que faci surf, per ficar un exemple. Són una quantitat de, diguem, d'activitats paral·leles que hem muntat perquè realment el visitant, a part de veure aquest producte, que com deies, creix i sembla que el sector està emergint, doncs pugui també tindre un fet experiencial que el recordi o que el faci enganxar-se a el que és el Saló.
Tot un programa que converteix el Saló no només en un certamen comercial i expositor, sinó en una autèntica i veritable festa de la gent de la mar, no?
És el que busquem, la veritat és que sí.
Per primera vegada heu acaparat l'interès dels Estats Units i hi haurà presència d'aquest mercat en el Saló, no?
Sí, bueno, tenim una delegació que vam contactar fa un parell d'anys i s'ha estat treballant, una delegació de 6 empreses americanes que venen per primera vegada al Saló. És la manera, la constatació de que hi ha una aposta pel mercat espanyol, que des de fora es veu així, i s'aposta per provar-ho, per vindre, per portar les seves empreses i bueno, esperem que sigui un primer pas i a partir d'aquí pues, fer-los créixer i tindrà participacions o delegacions estrangeres més importants de cara a properes edicions.
Aquest any heu manifestat un interès important per potenciar la nàutica d'iniciació i la creació d'afició.
Sí, hem treballat molt intensament amb un comitè que vam crear de la mà del comitè organitzador, un subcomitè, una comissió que ha treballat per detectar totes aquelles coses que podríem fer per facilitar el coneixement del que és la nàutica al gran públic. Passem des de la creació d'una guia d'iniciació que donarem al marc del Saló i després repartirem gratuïtament, on t'explica tots els passos, el que necessites saber, si tens les ganes d'iniciar-te en el món de la nàutica, quina embarcació pots comprar, quina titulació necessites, quin motor, etcètera, 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 el més fàcil possible perquè amb una ràpida ullada sàpigues o tingues en compte totes aquelles coses que pots necessitar. Hem fet accions, diguem, per de divulgació amb altres salons, com ha sigut el de Caravaning, que s'està celebrant en aquests moments per comentar i per ensenyar tot el que és la nàutica. Fem accions també amb el Club Super 3 perquè els supers puguin vindre al saló i conèixer de primera mà el que és l'oferta nàutica. Bueno, moltes coses, diguem, i moltes oportunitats perquè la gent vingui al saló i pugui iniciar-se o conèixer el que és el món de la nàutica, que segurament i treure una mica, si vols, aquest component que a vegades tenim dintre el sector d'elitista, que realment amb pocs diners es pot navegar i es pot gaudir de la mar d'una manera fantàstica. No necessites tampoc anar amb un iot o amb un superior de 25 metres, sinó amb una embarcació, un canó, una caiac o amb una pneumàtica et pots iniciar i realment pots gaudir del mar. Després, una altra de les coses que hem fet és censar totes les rampes de varada gratuïtes que hi ha al litoral català, on poder anar amb el teu cotxe, el remolc, i dipositar l'aigua a l'aigua a l'embarcació i poder sortir a navegar. Això ho hem incorporat dintre del que és la guia de la nàutica remolcable, aquesta que et comentava. També hi es presentaran al mar del Saló, amb la Generalitat, i Ports de la Generalitat, hem arribat a un acord per crear un forfet a un preu bonificat d'utilització dels serveis dels ports que puguin necessitar una persona per anar a posar el barco a l'aigua. Bueno, són una sèrie d'actuacions que estem treballant per sobretot donar a conèixer que qualsevol persona que vulgui iniciar-se en el món de la nàutica és fàcil, és assequible i té tota una sèrie d'infraestructures al seu abast per poder-ho fer sense més problemes.
Aquest any, les experiències habituals en el Saló, com per exemple l'àrea Fan Beach o altres activitats a l'Espai de Mar, s'hi uneixen algunes novetats com la de la instal·lació d'un generador d'ones al mar amb una sèrie d'experiències relacionades, no?
Sí, la veritat és que han volgut ser innovadors i per primera vegada, jo diria que no sé, però jo pensaria que és la primera vegada que es fa a nivell europeu tindre una piscina sobre el mar que genera oles, vale? Una espècie d'inflable, on podràs fer surf o podràs fer wakeboard amb un entorn tan espectacular com és el Port Vell. Jo crec que és una novetat que atraurà molt visitant perquè és realment novedosa i espectacular en la seva imatge i en la seva plasmació plàstica sobre el mar.
Clar, estem parlant de nàutica d'esbarjo, però també estem parlant de nàutica esportiva, amb la pràctica on s'hi poden fer doncs, diverses pràctiques de vela lleugera, de canoa, de caiac, amb moto d'aigua, de paddle surf. També hi té una estirada per a aquest tipus de públic, no?
Sí, per nosaltres és bàsic i això ho potenciem des de fa molts anys amb el que és l'àrea Fan Beach. Tots aquests esports de vela d'iniciació, de paddle surf, etc., o les demostracions de wakeboard o així, són maneres d'accedir o maneres d'engrescar la gent des d'un altre punt de vista del que és l'embarcació tradicional. El que volem és que ho vegin, ho coneixin, ho provin, facin batejos de mar amb aquestes embarcacions de vela lleugera i que realment s'aficionin, que és el que al final volem tots, tindre més aficionats, que les nostres platges a l'estiu estiguin plenes de veles, plenes d'embarcacions, i que la gent disfruti d'un bé tan important com és el mar i el nostre clima.
L'Espai de Mar tornarà a citar a la gent del sector per parlar de legislació, de la nova llei de ports, de la presentació del Pla Director de Ports d'Andalusia. En definitiva, el Saló també és un marc on es parla de temes destacats i de futur del sector.
Sí, a part del que és l'oferta lúdica, sempre hem sigut el punt de trobada del sector a nivell professional. I l'Espai de Mar és una eina que hem facilitat des de sempre perquè realment això es pugui fer en el marc del Saló. Com bé deies, tenim una sèrie d'activitats molt potents, faltaria també una trobada de bloggers, un congrés de turisme nàutic de la mà de les estacions nàutiques i de la Federació de Ports. Vull dir, al final tenim un ampli ventall de debat sobre temes que interessen al sector en el marc del Saló. I ho potenciem cada any i suposo que aquest any també podrem donar alguna novetat en exclusiva. Falta acabar-ho de confirmar, però segurament en els dies del Saló hi haurà alguna notícia positiva pel sector.
Senyor Jordi Freixas, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Esperem que sigui tot un èxit i ens veiem en el Saló Nàutic.
Sí, així ho esperem. Us agraeixo l'oportunitat de poder donar a conèixer aquestes novetats que presentem aquest any en el Saló i us hi esperem del 15 al 19 d'octubre.
Per cert, l'Àlex Anton iniciarà la volta al món des del Saló Nàutic.
Sí, el diumenge a les 12. La veritat és que és una d'aquelles coses que t'engresquen. Trobar un nano jove que compra una embarcació que està per desballestar, la repara, la reforma, l'equipa i que surti a fer la volta al món des del mar del Saló, realment és impactant. i li hem donat el suport i bueno, també dintre de totes les accions que estem fent via xarxes socials també sortejarem el fet de que pugui haver-hi un visitant del Saló que faci la primera etapa amb l'Àlex Anton navegant i sortint des del mar del Saló el diumenge.
Doncs, senyor Freixas, novament, moltíssimes gràcies i ens veiem en el Saló.
Gràcies a vosaltres i fins al dia 15.
Plàncton.
Aurora Requena, què tal?
Molt bé.
Com estem?
Bé, bé, bastant bé.
Bastant bé. Avui amb l'Aurora Requena, la nostra oceanògrafa, pues anem a... toca conèixer una espècie, no?
Efectivament.
I hem escollit no una espècie marina, sinó una au marina.
Bueno, és marí, no deixa de ser marí.
No deixa de ser marí, no?
Efectivament.
Pues vinga, quina espècie ens has escollit?
Avui parlarem de la gavina d'Audouin o la gavina corsa.
La gavina corsa, amb molta presència al Delta de l'Ebre, no?
Efectivament, sí.
Pues bueno, quan vulguis.
Bueno, pues això és una gavina que és un ocell que, com tu comentes, per la gent que vivim per aquí pel Delta de l'Ebre estem molt acostumats a veure-la, però fora d'aquí és molt més estranya. De fet, és una espècie bastant escassa i bastant rara, és a dir, que és bastant difícil de veure. I el seu hàbitat està restringit al Mediterrani, a la conca del Mediterrani. De fet, durant bastants anys, Espanya comptava amb molt poques parelles, però a partir dels anys 80 es va començar a colonitzar diverses zones del litoral com el Delta de l'Ebre i hi ha hagut un increment important de les xifres de les parelles. Des de llavors es considera que més o menys l'espècie està bastant estabilitzada i com que hi ha algunes fluctuacions, no? Com sempre en aquest tipus d'espècies, però que actualment la població es troba bastant bé. I al Delta, com comentaves, es troba aproximadament el 75% de la població mundial d'aquesta espècie. Així que estem d'enhorabona per aquí.
Per tant, vol dir que el Delta de l'Ebre és el punt més important de presència d'aquesta espècie a nivell mundial, no?
Efectivament, de cria.
És una gavina de dimensions grans, de dimensions petites, perquè ens féssim una idea.
Sí, doncs més o menys fa entre 127 i 138 centímetres d'envergadura de l'ala i és bastant estilitzada. Els adults durant l'època de cel presenten a la part dorsal un color gris i a la part del ventre i del cap són completament blancs. El bec és una de les seves parts més característica. És de color vermell, negre i té una punteta de color groc. I és això que ho distingueix fàcilment d'altres gavines. Les potes són de color verd, són de marró fosc i té un anell ocular de color vermell. Quan volen es poden observar els extremes negres de les plomes de les ales que ressalten vivament sobre la resta del cos, que diem que és bastant blanc. Els individus joves fins als 4 anys no tenen el plomatge adult, no? Ja sabeu que les gavines quan són més petites són de color més fosques, més marrons, i després ja van canviant el seu pelatge fins a tenir colors més blancs. I bueno, això, són de color marró durant quan són petites.
Ens ha quedat clar que viu a la zona del Mediterrani, no?
Efectivament. I cria exclusivament a les zones del Llevant de la península, com dèiem al Delta de l'Ebre, també al Marroc, a Turquia, a Xipre i també al Líban. Quan acaba el seu període de cria, aquesta espècie, com moltes altres, migra cap a les costes atlàntiques del Marroc, Mauritània i de Senegal, encara que queden bastants exemplars aquí a les costes mediterrànies, sobretot a la punta de la Banya.
La seva reproducció és constant, és periòdica?
Normalment és cap als mesos de maig i d'abril, forma colònies, són bastant gregàries, és a dir que en un punt determinat et pots trobar bastants parelles amb els seus nius. Són gregàries, però bueno, no són tots els nius uns al costat dels altres, sempre deixen una miqueta d'espai per si han de protegir o defensar els nius de possibles depredadors. I els llocs de cria que més els agraden és a les costes rocoses o directament sobre el terra o en un arbust o en petites excavacions. Vale? Al Delta els podem trobar els nius a les playes, en petits dics o illetes. I sempre a llocs on estiguin tranquil·les. No? Per això la Punta de la Banya, que és la zona de reserva integral del Parc Natural, les podem trobar, perquè en principi ningú pot entrar tret dels investigadors o els gestors del parc. Vale? I bueno, pues això, amb un mes de vida, no és com nosaltres, amb un mes de vida ja estan completament desenvolupades, tot i que segueixen uns quants més les de mesos amb els pares, 3 o 4 mesos, i ja després la gavina ja pot començar la seva vida més o menys adulta.
Comentaves que el Delta de l'Ebre hi és la part més important de la població mundial, però que sí que també es pot veure en illes i illots rocosos.
Sí,
per tant, estem parlant de que, per altra banda, la part més important està en un lloc molt, molt sorrós, no? Molt sorrenc.
Sí, aquí al Delta sí, però si per exemple penses en altres, en altres llocs com les Illes Balears, sí que les trobes en, sí que les trobes més a llocs més rocosos i més de pedra. O sigui que sí que, però sempre, sempre al costat del mar i sempre, sempre al costat dels recursos alimentaris que ella necessita, que són els peixos pelàgics, tipus sardina i seitons, tot i que com moltes espècies de gavines també menja els descarts de la pesca, que ja en són molts pescadors, no? És una imatge bastant normal als ports pesquers, quan entren les barques veure al voltant tot un seguit de gavines.
En tot cas, al Delta de l'Ebre s'hi troben bé, no?
Sí, això, s'ho troben bastant bé, per com comentem, un dels perills més grans que tenen aquesta gavina és que desapareixen els seus llocs de posta, però al Delta de l'Ebre, com que tenim encara molts espais verges, pot trobar un bon espai per poder posar els seus nius any darrere any.
Aurora Requena, moltíssimes gràcies. Fins la pròxima.
Adéu.
L'Arxau.
I vosaltres us preguntareu, per on para Manel de Ramon? Pues aquesta setmana Manel de Ramon ens espera a Barcelona, concretament molt a prop d'allà on organitzen el Saló Nàutic a les Reials Drassanes, perquè avui ens prepara una visita molt, però que molt interessant.
Doncs avui viatgem cap a Barcelona, perquè allí es troben les Drassanes que podeu visitar al Museu Marítim, i les podeu visitar de moltes maneres, però ara sembla ser que de manera teatralitzada. És per això que volem parlar d'aquesta iniciativa amb Olga López. Ella és la coordinadora d'activitats de visita en aquestes drassanes del Museu Marítim. Olga, què tal? Benvinguda.
Hola, gràcies.
Hem parlat moltes vegades de les drassanes, de les exposicions que s'han fet, però ara voleu donar a conèixer les drassanes d'una manera teatralitzada. Explica'ns una mica d'on surt aquesta iniciativa i per què de manera teatralitzada.
Sí, a veure, nosaltres vam posar en marxa fa un temps un programa d'activitats a l'entorn de les drassanes amb motiu de la finalització de les obres de restauració que es van acabar fa un parell d'anys. A partir d'aquell moment vam decidir no només cuidar-nos de conservar-les i de investigar-les, sinó també de donar-les a conèixer al gran públic. I una de les activitats, entre les moltes que hem programat, ha estat aquesta visita teatralitzada, que el que pretén és fer un recorregut per la història de l'edifici de la mà de personatges que hi van treballar al llarg del temps, al llarg dels més de 750 anys d'història d'aquestes instal·lacions. Per aquest motiu hem triat un seguit de personatges que en diferents èpoques representen l'activitat que s'hi feia i el tipus de personatges i de col·lectius que hi podíem trobar treballant-hi.
Doncs és una iniciativa que, sense dubte, desperta l'interès de moltíssima gent, entre ells d'aquest programa, que voldria saber de quina manera doncs es mostraran les drassanes en aquesta iniciativa teatralitzada.
Doncs en aquesta activitat concretament el que fem és un recorregut per diferents indrets del conjunt monumental. Pensem que les drassanes són un conjunt d'edificis que ocupen una superfície total de 18.000 metres quadrats. Per tant, és un conjunt monumental molt ampli, molt important, i el que hem fet ha sigut triar 5 espais que són representatius d'una etapa de la història de l'edifici, des dels inicis fins a la inauguració del museu un cop acabada la Guerra Civil, i a cada un d'aquests punts, aquestes aturades de la visita, un personatge vinculat a l'època i a l'espai en el qual hi estem, ens explica una vivència personal. Com hem documentat això? Doncs hem partit de la base de la documentació que hem aplegat durant les recerques, de forma que els personatges no són personatges inventats, sinó que són personatges que hem documentat treballant a les drassanes en diferents activitats durant aquests segles d'història de l'edifici.
Quins són aquests personatges? A qui ens podem destacar? Quins personatges ens trobarem? A veure,
jo destacaria com a tres personatges fonamentals en la història de l'edifici, perquè representen tres èpoques molt importants de la història. El primer, el drassaner, el primer oficial del rei Pere III, que s'encarrega de tenir cura de les instal·lacions de la drassana, amb un onat d'escoll, del qual en tenim documentació al nostre arxiu i hem pogut refer la seva història com a oficial al servei del rei amb la missió de coordinar les tasques de construcció de galeres a l'interior de l'edifici, de tenir-ne cura del propi edifici. El segon personatge que hem triat és un enginyer francès que s'instal·la a les drassanes de Barcelona a la segona meitat del segle XVIII per instal·lar la màquina més gran i més important de fabricació de canons que va haver-hi en aquell moment a tota la península ibèrica, i ve convidat per el rei per fer-se encàrrec de la conversió de la drassana en fàbrica de canons. És a dir, és un personatge molt vinculat a una segona època de la història de l'edifici, on aquest edifici ja pren usos més militars que de construcció naval. I el tercer personatge és el primer director del Museu Marítim de Barcelona, en Ferran Arranz, un home que al qual la Generalitat de Catalunya, la Generalitat Republicana, li va encarregar la fundació i les primeres tasques de coordinació del Museu Marítim de Catalunya en plena Guerra Civil, que després va ser, òbviament, substituït per un altre personatge al capdavant de la direcció i que va quedar vinculat als primers passos de la institució que avui encara dona servei a la societat a través de la gestió dels fons i les col·leccions que plega el museu.
Doncs ja ho veuen, un repàs històric a les drassanes, en aquestes magnífiques drassanes, amb els personatges clau en la història d'aquesta construcció. Bueno, per acabar, sí que voldríem saber fins quan podem visitar aquesta teatralització, perquè ens estan agafant ganes, evidentment.
Es poden veure, o s'hi pot participar, millor dit, perquè a nosaltres ens agrada molt aquest concepte de participació i de diàleg entre els assistents o els participants, el públic i els sectors i els mediadors que estan conduint la visita. Doncs regularment a partir de setembre fins a l'estiu del 2015, que farem una petita aturada un altre cop i reprendrem segurament l'activitat. És una de les activitats que ja és tradicional i molt consolidada en la nostra oferta.
Doncs ens alegrem moltíssim de que haguéssiu pres aquesta iniciativa, que sense dubte ajudarà a conèixer les drassanes des d'un altre punt de vista, amb aquesta teatralització de personatges clau i fonamentals en la història d'aquesta arquitectura monumental de la capital catalana.
Moltes gràcies, Manel. També moltes gràcies moltíssimes a l'Olga López per tota aquesta energia que es desprèn quan explica aquestes coses. És el moment de marxar. El Manel de Ramon i l'Olga López parlaven d'aquesta activitat, les visites teatralitzades a les drassanes de Barcelona. Però abans també hem parlat de la reunió del Met RAC a Croàcia amb el director general de pesca Jordi Ciuraneta, Antoni Abad, president de la Confraria de Pescadors de Roses i el president de la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors, Eusebi Esgleas. El punt musical ha posat Jordi Guardans amb el tema Port Estrella i des del Saló Nàutic Internacional de Barcelona a punt d'encetar aquesta setmana que ve. En Jordi Freixas ens ha parlat de les novetats. I l'Aurora Reguena, la nostra oceanògrafa particular, ens ha tensat la gavina corsa. Això és tot. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio, amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.